Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a L'Amunt al Taló, el programa que repassa l'activitat teatral que es fa als escenaris de la nostra ciutat i que, de fet, vol apropar-vos al món del teatre en general. I és que Sabadell és ciutat de teatre. Som la segona A de la Lliga del Teatre Català. El fantàstic equip que avui us presenta aquesta edició 141 del programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Marcel Castillejo. La veu del programa, Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet, des d'avui, és una de les novetats del programa aquesta nova temporada. Un dels membres de l'equip de L'Amunt al Taló, una de les veus, comentarà fets, comentarà l'actualitat, us parlarà de cultura, de teatre, de novetats, i us farà de taloner o de talonera, mai més ben dit, tot dibuixant
el taló de fons.
I avui em toca començar a mi mateix. Haureu notat que la veu que avui us acompanya durant L'Amunt al Taló no és l'habitual. Podeu estar tranquil·les, no s'ha canviat la Terribas per la Rossell, ni la cadira del presentador té punxes, ni tampoc tenim el Jaume més afònic que Miguel Bosé als seus vídeos. Aquesta temporada torno a fer-me pesat en aquest programa de ràdio Sabadell que m'estimo tant i que posa en valor tot el teatre que tenim i que mou a tantes i tantes persones en aquesta ciutat. Caldrà impulsar entre totes aquest teatre a nivell local i també de país, que ens mou i que ens remou. En definitiva, que ens fa estar vius, com ens recorda el lema "Sense cultura no hi ha futur", que aquests dies doncs, ha omplert les xarxes socials de suport al sector amb aquest color vermell com a bandera. A Sabadell, entre entitats, companyies, teatres i espectacles, l'activitat és brutal, i deixeu-me dir-ho, és essencial, també. Caldrà ser ambiciosos, treballar de valent, adaptar-se, reinventar-se, protegir-se sempre, però seguir endavant i no deixar d'oferir reflexió, ni diversió, ni sensacions, ni emoció. El teatre ha de seguir vibrant a Sabadell, a Catalunya i a tot arreu. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. Tenim teca per estona i és que el teatre local es va reactivant mica en mica. Repassem la cartellera teatral dels propers dies, com sempre, a la Platea Indiscreta, amb Eloi Garcia. Conversarem amb Agustí González, coordinador dels teatres de la Sabadell Teatre Associació, perquè ens parli de la gala de presentació de la temporada, la gala Sabadell Aixeca el Taló. I amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, perquè ens expliqui com anirà la temporada als teatres municipals i quines estratègies hi haurà sobre la taula per reactivar amb força la cultura local. Descobrirem un nou actor de la ciutat a qui hem pogut entrevistar i que ens presenta una obra molt interessant a Barcelona, a la secció Comedians Sabadellencs, una obra sobre el pintor neerlandès Van Gogh. I l'Elvira Franc, com sempre, ens porta les novetats de la cartellera de Barcelona, de la capital. I ara sí, alcem el taló. Comencem!
La Platea Indiscreta.
Eloi, bon vespre, què tal?
Bon vespre, Marcel. Molt bé, mira tu, des de casa.
Què ens ofereixen aquesta temporada els teatres que, mica en mica, van reobrint aquests dies de setembre-octubre? Què ens porten, de nou?
Sí, poquet a poquet es van despertant, però van sortint coses. Mira, ja veuràs. Però si no ho sabies, al Teatre Sant Vicenç hi faran el No sé què vull ser, un musical que ja havien de fer la temporada anterior.
I que han recuperat.
Però quan quedem cada casa, no pot ser.
Molt bé.
Això ho faran a partir del 3 d'octubre i fins al 22 de novembre, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. Vull dir que tens temps per anar-hi.
Tenim temps per anar-hi. De tota manera, hi hem d'anar, hem de traslladar aquest missatge, sobretot. Que per tenir teatre a Sabadell s'hi ha d'anar. Almenys aquesta temporada és més important que mai, això.
A veure, és que mira, aquí a l'agenda tinc apuntat un raconet, allò de que si no saps què fer encara et pots posar una de les obres de teatre que s'han fet a Sabadell així amb vídeo i veure des del sofà, si entres al Sabadell Cultura...
També tenim alternatives.
Dels teatres, però clar, això és un sucedani, i ara que tornen a estar oberts, doncs escolta...
Evidentment, evidentment que sí. Què més? A part de Sant Vicenç, què més tenim? Què més tens apuntat a l'agenda, Eloi? A veure...
El Teatre del Sol, encara no, però estan escalfant motors i faran el casament dels petits burgesos de Beltrotberg i la trampa, i així va mentir el marit d'ella, una de Luigi Pirandello i l'altra de Bernard Shaw.
Molt bé, que em sembla que també són muntatges, no?, que han intentat recuperar, que no havien pogut acabar del tot.
Sí, sembla bé. El Teatre Arlequí, això sí que ja hi pots anar aquest cap de setmana, si vols, i fan els tres porquets, són titelles boníssims, des del 26 de setembre fins a l'11 d'octubre, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12. Aquesta te la recomano, dic, perquè ja s'hi pot anar aquest dissabte, vull dir que si vols quedem,
eh? Els tres porquets, eh? No me'n recordo de què va, o sigui que
els
potser...
Els tres porquets, no te'n recordes? Vas a repassar.
Potser ens hi acostarem i veig que és la proposta infantil que tenim almenys per aquests propers caps de setmana. Perfecte. Senyor, què més?
Mira,
què més tenim per aquí?
Te'n dic una més, eh?
Vinga.
Guaita, mira, a l'Espai Foc Ventura encara no saben ben bé quin dia, però sí que serà a l'octubre, o sigui, el mes que ve, i faran el Comte d'Egmont, i seran dues actuacions dins del mes d'octubre. Això és una obra original de Goethe i està musicada per Beethoven.
Molt bé, molt bona proposta,
molt
interessant. I tant, i tot això...
Ja quan sàpiga el dia ja te'l diré, però...
Molt bé, en les properes agendes anem concretant dia. I tot això, imagino que... Evidentment, perquè l'audiència també ho sàpiga, amb un 50% d'aforament, a no ser que canviïn les coses, amb mascaretes i...
Mascareta, t'has de rentar tot, no val només les mans, t'has de desinfectar tot, ara els teatres diuen que posen uns aspersors per desinfectar-te tot el cos, així, la roba, així segur que no encomanes.
Molt bé, és important que quedi clar també que la cultura és segura, que per tant podem anar al teatre a veure totes aquestes propostes que ens portes.
La cultura és segura, t'haig de dir que també és una mica segura, perquè aquest any la gala està, que serà el 30 de setembre, a les 8 del vespre, serà en streaming.
Molt bé.
Així que aquesta, les palomites aquestes vegades te les menges al sofà.
O sigui que et fan tota la feina, no, Eloi? Ja et deixen una gala on t'expliquen tota la programació de la temporada.
Jo, de fet, estic esperant que la facin ja per prendre nota i llavors ja apuntar-me els dies
de
la gent.
De descans.
Ara vaig una mica així, amb el que he trobat, eh?
Molt bé, molt bé. Aviam si ens posen una mica al dia i ens assabentem de tot. Perfecte, Eloi.
Molt bé.
Doncs ens veiem a la següent platea indiscreta.
Fins la propera, maco.
Adéu.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Avui, a l'espai de l'entrevista, volem parlar amb Agustí González, coordinador de l'ESTA, la Sabadell Teatre Associació, i després també amb Carles de la Rosa, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell. Doncs per saber com començarà aquesta temporada tan atípica, marcada, sens dubte, per la pandèmia de la Covid-19. Una temporada que arrenca amb ganes i amb pors, amb interrogants, amb incerteses, molts dubtes, i que tot apunta que serà una temporada difícil de gestionar, però que de ben segur que la podrem tirar endavant. Què oferiran i com els diferents teatres de l'Estat i també els municipals? Doncs volem parlar tot això precisament amb ells dos i que encara que ens agradaria doncs, poder-los tenir aquí a l'estudi, no els podem tenir, però podem parlar amb ells, això sí, via telefònica. És una mica estrany això de fer entrevistes sense poder acabar de conversar cara a cara amb vosaltres, però sembla que és el que ens haurem d'acabar habituant. Bon vespre, Agustí, com anem? Com estàs?
Hola, bon vespre, Marcel, molt bé, i vosaltres?
Bé, molt bé, també. Escolta, el tema de la pandèmia, com el dus? Com veus el panorama a nivell cultural a dia d'avui, diguéssim?
Bueno, sembla que mica en mica es vagin destapant incògnites i sembla que cada cop, doncs, no sé, es pugui doncs, tirar més endavant coses. El que passa que, esclar, tot depèn molt de com vagi evolucionant el tema. I ara, avui, doncs, bueno, em sembla que es pot fer, doncs, ja fins al 70% d'ocupació, bueno, en fi, s'ha d'anar veient dia a dia com va tot plegat.
Els teatres de l'Estat tenen ja a punt les seves temporades, més o menys. Com ho han planejat tot plegat? Hi haurà menys espectadors aquesta temporada? Hi haurà també menys espectacles? S'hauran de complir estrictament una sèrie de mesures especials? Com ho farem, això?
Bueno, ho mirarem de fer de la millor manera possible. Pels espectadors, és una incògnita. Esperem que sí, esperem que la gent respongui, perquè doncs, bueno, ja s'han agafat. S'estan agafant totes les mesures de distàncies, de tot plegat, del que marca, diguéssim, els protocols i de tot això. Temporada, en un principi, doncs, potser si té alguna cosa, diguéssim, quedarà més escapçada i ja veurem com anirà. Ara, totes les entitats, diguéssim, que conformen l'Estat, doncs tenen la temporada prevista i amb ganes de fer el màxim possible. I, no sé, d'aquí dues setmanes, doncs, ja comença doncs, Sant Vicenç, bueno, en fi, van començant tots. La temporada hi és. Farem el màxim possible i el que ens permeti doncs, aquest coi de virus.
Els teatres, els quatre teatres de l'Estat presenten els seus espectacles, com sabeu, cada setembre a la tradicional gala Sabadell aixeca el taló. Enguany, però, es tracta d'una gala virtual, podríem dir que serà una gala online. Com anirà això, Agustí? Serà molt diferent. En què consistirà?
aquesta serà molt diferent de les altres i ha sigut una llàstima perquè precisament aquest any doncs, l'Ajuntament ens oferia poder-ho fer doncs, a la faràndula per poder evitar l'aforament diguéssim del principal, doncs, que sempre doncs, quedava molta gent fora sense poder-ho veure. Aquest any doncs, bueno, doncs serà online, totalment atípica, i doncs, bueno, amb sorpresa de dintre, el que passa que, esclar, volíem, ja el repeteixo, és una llàstima no poder-se fer en directe per això, però bueno, tot i això, hi haurà unes quantes sorpreses destacables, diguéssim, dintre del que és la gala, i serà doncs, atípica, i això doncs, la farem, doncs, es podrà veure doncs, el dia 30 a les 8 del vespre d'aquest mes, el dia 30 d'aquest mes a les 8 del vespre.
Molt bé, perfecte.
Pel canal pel YouTube, en un principi, la cosa està prevista així, que ja comunicarem, diguéssim, doncs, per quins links es pot veure, i no sé, això encara s'ha d'acabar de determinar.
A quina hora, també ho sabem?
A les 8 del vespre, si no passa res.
Molt bé, doncs a les 8 del vespre, el dia 30, ja ho sabeu. I aquesta gala, bé, imagino que deu haver estat també difícil poder-la enregistrar, poder reunir els elements, no?, les diferents persones que hi havien d'aparèixer.
Sí, bueno, serà un directe, hi ha unes persones, o sigui, hi ha uns presentadors que estaran en directe, coses gravades de les altres entitats, perquè, esclar, el problema... quan es va plantejar doncs, que es havia de fer això, doncs, bueno, doncs els teatres encara no podien estar res, això. Vam tenir que decidir-ho, diguéssim, molt abans de vacances, per davant de que es veien la impossibilitat de poder-ho fer en directe al teatre de la Faràndula. Llavors, doncs, ens hem hagut de reinventar la manera de poder doncs, tirar endavant doncs, que el teatre estigués viu a Sabadell i, evidentment, no deixar doncs, de fer aquesta gala, encara que fos d'aquesta manera doncs, tan atípica, que esperem que l'any que ve doncs, pugui ser normal.
Esperem que sigui, almenys una mica. I els teatres els principals teatres de Sabadell, us heu pogut reunir, heu pogut parlar de tota aquesta situació i de com afrontem les temporades? Creieu que les podrem tirar endavant al complet o que aniran havent-hi canvis i s'haurà de ser flexible,
sí,
no?
No. Aviam, en un principi està previst poder-ho fer complet. Ara, clar, hem d'anar esperant aconteixements. Ja, sí, ara, doncs avui, diuen doncs el 70%. Veurem que podrà ser demà o la setmana que ve, si la pandèmia tira enrere, si doncs, es va solucionant. La temporada estan preparades les entitats per fer la temporada. L'únic que, esclar, s'ha d'anar veient tal com ve la cosa.
Exacte.
Abans de vacances, pel mes de juliol, la cosa pintava molt malament, molt més malament del que no pas està ara. És un gran interrogant sobre el cap de cadascun poder fer això. Ara ja dic, farem el màxim possible i tot el que es faci, evidentment, amb totes les mesures de seguretat per descomptat. Això faltaria més.
Exacte, i que precisament aquestes mesures, si se segueixen doncs, escrupolosament, no? La cultura és més segura que mai, podríem dir, que
sí,
la gent ha de venir.
En un principi, aviam, estem ensejant, jo surto amb un espectacle, estem ensejant amb mascareta, inclús es planteja doncs, d'actuar, diguéssim, amb mascaretes, divertides possiblement, bueno, perquè doncs, bueno, el tipus d'obra doncs, ho permet, altres doncs, potser no. Aviam, tots, o sigui, no solament és el públic, sinó els actors que sortim a l'escenari, doncs també ens hem de protegir, per dir-ho així, no? Esclar, és que és això, i és una cosa doncs, que, bueno, per molt, encara que faci mesos que hi és, doncs també és una situació nova per tots. És això.
En general, quina situació hi ha tant a nivell de tots aquests teatres i companyies? Creieu més aviat que s'ha de ser ambiciós i més aviat optimista i programar i anar-ho mantenint o que més aviat caldrà tenir molta cautela i potser anul·lar algun espectacle, potser posposar-lo, no?
Bueno,
en general, quines sensacions...
És molt relatiu, això, Marcel. Aviam, pel que estic veient i el que em comenten, diguéssim, les entitats, vull dir, és fer el màxim possible, vull dir, no, aviam, per fer servir una expressió, no estirar més el braç que la màniga, no? Vull dir, fer el màxim possible, posposar, si no hi ha una real necessitat de posposar pel motiu que sigui, doncs no hi ha per què posposar-ho. També el factor que comentava abans, esperem que hi hagi una bona resposta del públic. Entenem que potser doncs, hi vagin amb por, recelosos, no sé, vull dir, però bueno, s'ha d'anar veient, vull dir, igual tenim sorpreses agradables o tenim sorpreses no tan agradables, no ho sabem, és això, però ja dic, la programació hi és, i s'està doncs, a marxes forçades doncs, anar tirant endavant espectacles, perquè es fa també, han hagut molts mesos que no s'ha pogut, les entitats han hagut d'estar estan tancades, perquè no s'ha pogut, ensejar. I dic, és que és això, és això.
Hi ha dues coses que hem de, preguntar, perquè tenim a vària gent inquieta. Tallers de teatre, n'hi podran haver com ja, tot una sèrie d'activitats, no? També en l'entorn d'aquests teatres, que també hi ha molta gent sí, darrere que també...
Clar, esclar. Jo d'això particularment no et puc explicar massa dels tallers de teatre. Sí que s'està movent, evidentment. No sé, doncs, evidentment, doncs, també s'agafaran les mesures necessàries doncs, perquè les que puguin ser per aviam, per la màxima seguretat dels infants, això per descomptat.
L'altre gran problema, els pastorets. Tindrem pastorets aquest Nadal o no?
Jo el que... Aviam, ara no voldria tirar la guitarra a ningú, però esclar, hi ha unes escenes que és el Bosc Navàs, la casa de Josep, que si a l'escenari n'hi caben 30, n'hi han 70, no sé quants n'hi hauran aquest cop. No t'ho sé dir. He sentit campanes, he sentit coses, però no ho voldria dir per no ficar-me de peus a la galleda i llavors dir una cosa que no és. Mm-hmm. Però podria ser doncs, que no fossin tan massius. Podria ser. Més que res, evidentment, per seguretat, no? per mínimes distàncies, no ho sé. Però podria ser això, però ja dic, no vull dir una cosa que no sé segura.
Molt bé. I a nivell d'aforaments, ara que comentàvem que precisament avui hi havia aquest debat, no?, d'ampliar aquest 50% que hi havia establert fins ara,
això
els teatres ho tenen clar, no?, que s'hauran d'anar adaptant a tot això i que potser anirà variant aquesta xifra també. Potser ara no només es queda així tal com ha quedat avui, no?
Sí, vull dir, a vegades és així. Inclús, diguéssim, ser de teatres que si... inclús, diguéssim, anaven per menys per seguretat, per dir-ho així, no? Vull dir que sí, doncs, no sé, igual per l'aforament, pel que sigui, ni que havien 100 o 120, doncs diuen, gaita, en posarem 80 o 90 i així, gaita, anem més tranquils i no... Podem distribuir millor la gent i tal, farem... Igual, doncs, no sé, grups familiars, doncs, coixim, si en són quatre que conviuen junts a la casa, no cal que els posin separats, doncs, no sé, i distribuir la gent per taquilla, inclús no fer-ho per venda telemàtica d'entrades, no? Cadascú es va buscant una mica la millor manera de poder gestionar doncs, tot això.
Tema aglomeracions. Tu creus, Agustí, que si això es va allargant a la llarga, doncs anem cap a un teatre, potser uns espectacles culturals en general més petits, de format més reduït, no? Intentant adaptar-nos a tot això, potser anirem més cap aquí o...
No sé, aviam... Esperem que no. Potser sí que caldrà doncs, posar doncs, unes altres mesures, però aviam, esperem doncs, que aquest coronavirus doncs, ens deixi tranquils, doncs, no sé, gràcies a una vacuna, unes pastilles o un el que sigui, no sé, doncs, que es pugui solventar. Ara, ja som amb allò, també hem d'aprendre de tot el que ha passat doncs, per segons quines coses, doncs, tenir-ho una mica més en compte, no? Però esperem que no, esperem que la cosa doncs, es pugui, no sé, un any i mig, no sé, és igual, no vull posar dates, que es pugui doncs, solventar i poder tornar a lo d'abans. Ojalà, veurem.
Ara, de moment, parlant amb els presidents en el programa de la setmana passada, Sí. Dèiem que hi haurà alguns teatres que podran recuperar espectacles o projectes que havien quedat aturats o a punt d'estrena, interromputs, vaja, per la Covid.
Sí,
o sigui,
bueno, ja,
és una bona notícia.
Jo puc parlar particularment d'un espectacle que surto jo, doncs, a Sant Vicenç concretament, doncs, que estàvem, em sembla que era 3 setmanes de l'estrena, una cosa així, i esclar, doncs, ara ho farem a començament d'octubre.
Perfecte.
Paciència. És així, això, no? I esperem, doncs, ja dic, repeteixo, doncs, que el públic doncs, respongui força bé, perquè, ja dic, les mesures, si parles, les mesures de seguretat, hi són totes, per descomptat, faltaria més.
Perfecte. Doncs a veure si anem coincidint i ens anem veient al teatre. Animem també els radioients a que vagin venint en aquests espectacles que s'estrenaran i també que vegin la gala de presentació de la temporada, que es posin al dia.
Sí, vaja, serà, diguéssim, una presentació, ja dic, serà una gala totalment atípica, almenys ben diferent del que hi ha intenció de fer. Esperem, doncs, que l'any que ve es pugui fer correcte, perquè, bueno, ja parlant, doncs, amb l'Ajuntament, es pot dir que ja tenim data, doncs, diguéssim, per la gala del 2021, i, doncs, bé, doncs, els agradarà, per descomptat. Ho esperem que els agradi, aquesta és la nostra intenció.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Agustí. La seguirem. Coordinador de l'Estat, de la Sabadell Teatre Associació. Gràcies i bon vespre.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
de teatre a teatre i tiro perquè em toca. Ara també volem parlar de tots aquests temes, de totes aquestes inquietuds que doncs, té tota la gent del món del teatre sabadellenc, també amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa. Bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre, molt bé.
Escolta, tema pandèmia, hem de ser ara mateix, hem de ser optimistes o pessimistes? Com està el panorama cultural?
Doncs aviam, ara mateix hem de procurar ser molt, molt, molt optimistes, perquè si no serà tot molt complex. No podem tenir por, no podem tenir excés de cel i de prevenció. Hem d'estar actuant com si tinguéssim la màxima normalitat possible. Si no, no programarem, no crearem, no assajarem, no... i no exhibirem espectacles i a poc a poc la cultura que li passarà és que aniran desapareixent cada vegada més entitats, més companyies, més formacions de la fotografia, i això no pot ser. Hem de reactivar-ho, encara que ho fem d'una manera diferent, encara que siguin menys aforaments, és obligació de totes i de tots posar-nos les piles i no permetre que això se'ns apagui.
També dels espectadors, no? Hem d'apostar fort, hem de ser ambiciosos i generar cultura. La regidoria de Cultura fa poc presentava precisament doncs, la temporada dels teatres municipals de la Faràndula, teatre principal. Quines mesures se seguiran per tal de poder assistir doncs, com a espectador i espectadora en una funció i que sigui el més segur possible?
Doncs les mesures són les que el Procicat ens demana, amb tots els protocols que estan establerts. Nosaltres, com en la xarxa de teatres municipals, hem intentat ser el més acurats possible. Tenim moltes ganes de que la gent se senti molt segura dintre dels espais, el que bàsicament, si deixem una mica de cronologia, allò del que seria el ritual d'arribar a l'espai per veure l'espectacle, intentar arribar de la manera més esponjada possible, no arribar amb aquesta elegància mediterrània que tenim d'arribar sempre 5 minuts després, sinó intentar arribar a poc a poc, a desplegament, perquè d'aquesta forma evitem aglomeracions en els vestíbuls i en les zones d'accés. Un cop ocupem les localitats, doncs, el sistema de venda d'entrada s'ha d'adaptar per poder fer unitats de convivència, i en aquest cas illes, o treballar des de localitats individuals, per parelles, o com sigui que es vagi venent. S'han fet els càlculs per veure quin és l'aforament més òptim i, evidentment, doncs, intentem tenir el màxim de percentatge obert. Serien aproximadament 2/3 o un 66% aproximadament en els teatres, en aquest cas de la Faràndula i el principal, segur. Estem intentant que la cosa estigui per aquesta ràtio. Després, un cop a dins, doncs, clar, tinguem el tema doncs, de la higiene de les mans, amb el gel hidroalcohòlic. Quan s'hagi d'anar a utilitzar el servei, doncs s'haurà de fer també amb un ordre molt concret. Sabem que hi ha uns històrics de cues importants, doncs haurem de buscar una altra solució. Això són coses que són estranyes perquè són temes tan evidents que ara sembla, de veritat, bastant estrany haver de modificar o de plantejar-se, no? Després, a més, també canviar el protocol dels entreactes. Si sempre que sigui possible, s'intentaran eliminar els entreactes, i si no és possible perquè l'espectacle ho demana així, doncs demana que els espectadors no es desplacin o es desplacin només si hi ha una necessitat de les seves biblioteques o localitats. No es podrà obrir servei de guardarropia ni de bar, i aquest serà una mica l'arrencada. Després anirem veient si la pandèmia l'anem acorralant, o la mantenim així, com a mínim això serà viable. I amb això no és l'ideal, segurament, a més, moltes productores o moltes companyies que necessiten d'alguna taquilla i que, clar, contra més els espectadors tinguin millor per poder recuperar o amortitzar, els serà més complex, però nosaltres intentarem doncs, això, que sobretot hi hagi el màxim d'espectadors possibles.
Entenc pel que m'explicaves que aquest 50%, no, d'aforament que teníem fins ara, esteu d'acord o penseu que és una bona notícia que s'hagi pogut ampliar una miqueta més, no, que és el que demanava el sector?
Sí, sí. És molt bona notícia per això, perquè no tothom va a catxet i, per tant, clar, sí que hi ha espectacles que estan dintre de cicles o que estan organitzats de tal manera que saps que l'entitat o la companyia o la formació, doncs malgrat l'espectador que entri a la sala, no tindrà tantes pèrdues, però hi ha altres formacions que necessiten de la taquilla. Per tant, qualsevol recuperació que hi hagués de la quantitat d'espectadors és molt, molt benvinguda. Sempre, evidentment, que ens sentim segurs en l'interior. S'han fet càlculs de les distàncies interpersonals, però també s'han fet càlculs de la renovació d'aire, de la ventilació, pel cubicatge de les sales, i en principi tots els serveis tècnics ens han garantit que d'aquesta manera serà molt segur i que tothom estarà bé.
Uh-huh. I quines novetats hi haurà a les temporades de Faràndula i Principal? Bé, entenc que hi haurà molts espectacles programats, però quins podrien ser els espectacles estrella que tindrem a Sabadell aquest curs?
Ara mateix, un cop hem començat la temporada, que la començarem ja molt aviat, serà el proper 25 de setembre, estem parlant ara de Faràndula de Principal, que evidentment passaran moltes altres coses a la ciutat. No només són aquests dos equipaments els que programen, però clar, com que ara anava a parlar d'ells dos, doncs em centro en ells. Podem recuperar espectacles de format important. Sabeu que la xarxa de teatres de Sabadell està molt especialitzada en cada un dels teatres en un format. La Faràndula és gran format, el Principal és format mig, però habitualment amb determinat tipus d'espectacles també. Doncs hem pogut recuperar això, que és molt important, perquè podem tenir, per exemple, el Carmina Burana el 25 de setembre, amb el cor de l'Orfeó, Cor Jove, és molt bona notícia. A més, a part que és una peça també molt potent i per començar una temporada creiem que és molt adient, és molt simbòlica també pel que diu la lletra i perquè l'ABCB la dedica a tots aquells herois de la pandèmia que han estat a primera línia des del primer instant treballant per ajudar-nos a tots a superar-la. També tindrem a l'octubre el teatre principal espectacles imprescindibles i ja trobaran les Migues, en el 15è aniversari de la seva formació, presentant el seu nou treball Empatia. Després també tenim el certamen coreogràfic de Sabadell, que per la seva 15a edició, de forma totalment excepcional, perquè és un certamen que històricament sempre ha estat lligat al estruc, el farem a la Faràndula, perquè l'aposta és aquesta, no deixar de fer res si és possible. I si en l'estruc no era prou segur, doncs, i no hi calia prou gent, doncs anem a la Faràndula, intentem reproduir un format nou. A més, bueno, la 15a edició també es mereix un moment especial perquè tot aquest tipus d'activitats que es consoliden després de tants anys, i a més portar per una entitat com el Petit Món, era molt important que es pogués fer. I a més han aconseguit ser absolutament transversals i ve moltíssima gent de tot arreu. Tenen moltíssimes propostes, més de 200 propostes, i per tant està molt bé poder-ho fer. Després el 9 d'octubre els Bruguerol, el principal, que en aquest cas és un text escrit per el Ramon Madaula, que és Crema de Zero, amb el Jaume Madaula, també, entre d'altres. Aquí també una comèdia, però que té els seus punts també mordaços i que estan ells molt contents, com ja vam poder escoltar en les declaracions que han fet darrerament, del resultat d'aquest espectacle. L'11 d'octubre, la Sinfònica torna, en aquest cas, un espectacle que estava programat per la Faràndula, però que ara anem a portar principal per temes d'agenda, que és el Monge de Praga. I que, per tant, recuperem un espectacle que l'any passat vam perdre. No hem pogut recuperar tots els espectacles perquè, per desgràcia, això sí que és molt trist, moltes de les productores o de les companyies no han pogut sostenir l'infraestructura del muntatge i, si no tenien bolos, han hagut d'assistir. Per exemple, a Jerusalem, que l'estàvem esperant tots en candeletes i ha passat de llarg, no ha pogut arribar i no podrà ser. Després tenim el 7 d'octubre un música de cambra, en aquest cas ens ve també per part dels organitzadors del cicle de música de cambra, que són els autors musicals, amb el Quartet Calders. També tindrem un espectacle que ve de fora, però que és un compromís que teníem anterior i que ens funciona molt bé, que és el Testimo si ha begut, la producció de Dagoll Lagón, de Teatre i la Brutal, a més amb textos de l'Empar Moliner, i que, molt clar i molt important, no és teatre musical, és text amb cançons. Això és una cosa que tenen molt clar i que ens demanen que, per favor, matitzem, que no és teatre musical. En aquest cas, fa una direcció del David Selves, amb un elenc també molt important. I llavors, ja per arribar al que seria a finals d'octubre, jo crec que per a Sabadell és molt simbòlic poder recuperar l'òpera en un format tan gran com és la Flauta Màgica i poder haver trobat mecanismes per resoldre el problema de no poder fer un espectacle tan gran a dalt d'un escenari, i s'han trobat les maneres. Es pot posar la seva manera de poder quedar simfònica, pugui estar foso, no en tota la seva formació, però la part que és necessària sí, i que hi puguin haver els cors amb les distàncies de seguretat, els cantants amb distàncies de seguretat. Sabem que justament el cant és el més perillós, perquè és l'emissió que pot provocar més problemes a l'hora de contagi, i s'han trobat mecanismes. S'han reinventat en aquest aspecte, i això és per mi és un èxit, que es pugui arribar a fer una cosa així. A més, també tenim la versió de l'Escola d'Òpera, que és una altra aposta més que demostra que la cultura és segura i que seguim, perquè el perdut l'escola d'òpera en aquesta edició també ha sigut una gran tristesa. Mm. I després també tenim, evidentment, un concert que serà festiu i molt alegre per una banda, però trist per una altra, que és el Chao Vella, que és l'acomiadament, el concert d'acomiad de Vella Chao, que al final, la Setmana Fernandina, ells van demanar l'edició anterior, s'havia fet l'abril passat, de fer-ho en el principal, però pel tema d'aforament ens semblava que ells es mereixien doncs, recuperar el màxim de públic possible, i com que la Fernandina es permet més aforament que el principal ara mateix, doncs, bueno, sempre és així, no? Però el principal, diguéssim, queda una mica més reduït, hem apostat perquè es pugui fer la Fernandina. I la veritat és que serà un gran muntatge. I tenim moltes altres coses que aniran venint al novembre i al desembre, però tampoc us vull ara fer tot el llistat. I sobretot, i això sí que m'agradaria dir-ho, convivint amb aquesta programació estable, no només les coses que programa l'Ajuntament, i també recordem que tenim l'Estruc, que tenim la sala, que en els seus moments fan les seves presentacions de temporada, que ells estan acabant de resoldre també les dificultats que ens genera el Covid. Hi ha tota la programació teatral i les escèniques de dansa, de cant, de música que tenim a Sabadell, amb les més de 13 sales que són de gestió privada, i tots els espais que puguem generar. I que des de l'Ajuntament també us recordem que l'espectacle continua a Sabadell, que és aquest cicle que engeguem, bueno, engegar ahir, i que reprogramarà tot el quilòmetre zero de Festa Major al llarg de tots els mesos que sigui necessari. Anem cobrant agendes amb tothom, doncs que també està allà convivint i donant més energia encara a la programació. O sigui, els espectadors i espectadors de Sabadell es podran inclús estressar una mica aquesta la programació que tinguem, entre si volen assistir als esdeveniments que hi ha. Comencem tímidament, però allò, de forma continguda, però potents.
Perfecte. També inquieta una mica doncs, la part, diguéssim, social dels teatres, amb tanta distància social, amb mascaretes i tot plegat. Es farà difícil de mantenir aquesta vida, aquest caldo de cultiu que tenim a les entitats de teatre de Sabadell i espais culturals en general. Això haurem de mirar la manera doncs, de poder-ho mantenir, però diferent, o de suplir, no?
Exacte. A mi em preocupa més els espais, on fer les coses, on fer els assajos, on crear, on fer les produccions i on inclús presentar-les, que no tant la incomoditat de la mascareta, que al final t'hi pots arribar a acostumar, o la incomoditat doncs, de la distància, no? Que també és veritat que, per exemple, el teatre familiar ja va tenir molt clar, per exemple, la sala, com està fent la programació d'estiu al Pere Quart, és impossible que si vas amb nens petits els deixis a un metro i mig de tu, perquè això acabarà malament segur, i ells necessiten la mica d'energia del nucli, no? Llavors, ens podem inventar aquestes illes de nuclis familiars i segur que és més complex, és més difícil a l'hora de programar la venda d'entrades, doncs els que estan ara portant tot el tema de taquilles de l'Oficina Tècnica de Cultura estan realment trencant-se les banyes per aconseguir que això optimitzar i que no se senti tan estranya. Els actors com vinc de platea, clar, veuran ulls i mascaretes. L'altre dia una actriu us comentava justament aquí a Ràdio Sabadell que quan mira cap a platea no acaba de saber què està sentint el públic i com estan reaccionant, perquè hi ha una part de la família que, clar, les faccions que estan també amagades i ocultes. Però, per altra banda, està per damunt, jo crec, la il·lusió, la necessitat i les ganes de que la cultura estigui activada i consumir-la i viure-la i gaudir-la. I el d'ésser humà s'adapta i evoluciona. I esperem que tornem a recuperar la llibertat, però ens estem reinventant i per tant, confio que... Ja dic que l'única cosa que sí que preocupa són els espais que no en podem crear de nous ara mateix. Però fent tetris i buscant solucions i amb ganes i sent tossuts, segur que a poc no serà tan ràpid com voldríem, però anirem encabint a tothom. No? Potser haurem de fer, clar, assajos molt diferents, amb hores més capritxoses, perquè s'han de desinfectar les sales d'assaig i ventilar...
Ara ho parlàvem amb l'Agustí, potser amb una mica en un format més reduït, intentar fer propostes que siguin...
Perquè ara de grups de 40, doncs potser hem de ser de 15, en lloc de fer 25 repartiments en farem un... Clar, això sobretot em preocupa la formació, perquè les entitats de Sabadell, les escoles... No?
Tallers de teatre... Clar.
Aquesta és la cantera, això és la pedrera de tot, i aquí sí que em preocupa que hi hagués... que per part dels joves o dels nens o dels adolescents o els no tan joves, que hi hagi una desconnexió perquè diguin, clar, si al final no puc anar-hi, no. Això és el que hem d'intentar evitar que passi, no buscar moltes alternatives i continuar mantenint-los connectats, que el verí del teatre, quan s'immocula, es queda per sempre, doncs que s'alimenti i que no s'aturi. Aquesta és la part que des de la Cultura estem escarrassant-nos-hi molt per buscar espais dintre de la ciutat, ja no en teníem abans del Covid, eh? I clar, no es multipliquen. I a més, el grup que abans que havia una sala de X metres quadrats ha necessitat el triple per poder exercir la seva activitat, no? Moltes vegades. I clar, estem treballant molt per intentar buscar...
S'ha de ser imaginatiu, però els espais són els que són, no? Al final.
Sí. Mm. Al final crec que ho trobarem la solució entre tots, però bé, de fet, fa uns mesos semblava que s'havia acabat el món i no es podia fer res, i ara tornem a arrencar. Sí. Segur que acabem trobant solucions.
Mm-hmm. Tindrem pastorets aquest Nadal a la Faràndula?
La Faràndula ens va dir que sí. La Faràndula el que li passa, com a totes les entitats tan grans, és que el Covid entrebanca molt el sistema de treball. Llavors, ells van voler apostar sobre segur i van reorganitzar la seva temporada i van decidir començar amb pastorets justament per arribar bé, per no esgotar les energies i poder-se concentrar. I la Faràndula està preparada, o sigui, els està esperant, diguéssim. A més, seria un altre triomf més, no? Igual que podem portar l'òpera, doncs que els pastorets es puguin fer. El que passa és que, clar, no sé si els pastorets hauran d'anar amb distàncies de seguretat i mascaretes i altres temes. No sé fins aquí quants pastorets podran sortir a l'escenari. Sí. Però això suposo que tothom hi està treballant molt per fer-ho possible.
Molt bé. Doncs ens quedem amb aquests missatges optimistes que ens traslladaves. Esperem que la cosa vagi a millor i que puguem anar coincidint per tots els teatres de la ciutat i que la gent es vagi animant.
Sí, el públic se senti molt segur i a les entitats i formacions que segueixin treballant, que aquesta reinvenció al final funcionarà.
I tant. Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Carles, i ens veiem. Bon vespre.
Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
I avui també rebem via telefònica, això sí, la nostra experta de la cartellera barcelonina i teatrera incansable del programa, l'Elvira Franch. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Marcel, què tal?
Bon vespre. Escolta, quines recomanacions ens portes per aquest inici de temporada? Què podem anar a veure?
A veure, hi ha moltes coses. Els teatres de Barcelona ja estan començant la seva temporada i tots han fet ja les presentacions oportunes. Uh-huh. Justament ahir dimarts es va fer la gala de Catalunya Aixeca el Taló al Teatre Victòria, que el vam poder veure també per TV3. Jo, com sempre, he de dir que la cultura és segura, perquè t'he de dir realment que personalment em sento més segura dins d'un teatre que a un altre lloc, no? O sigui, cafeteries, restaurants, supermercats o transports públics. Llavors, tal com s'ha dit, comedians sabadellencs, vam anar amb el Bernat a veure Van Gogh al Teatre Gaudí de Barcelona.
Sí.
L'obra és un text d'Eve Blanchard. Es basa en les cartes que el pintor neerlandès va enviar al seu germà Theo. El cèlebre artista va escriure més de 600 cartes al seu germà i aquest el va protegir econòmicament tota la seva curta vida, ja que les obres del pintor, com ja se sap, no van ser reconegudes fins després de la seva mort. L'obra ens parla dels 10 anys darrers de la vida de Vincent van Gogh, fins a arribar al seu suïcidi a l'edat de 37 anys. Van Gogh, el títol, és un espectacle emocionant i profund, que ens ajuda a entrar al món del geni que el van tractar de boig. Un monòleg íntim i autobiogràfic, interpretat magníficament per l'actor sabadellec Jaume García Arija. L'actor s'hi deixa la pell, realment s'hi deixa la pell. Els dos artistes, l'actor i el pintor, es fonen en un. És tan intensa l'entrega, implicació i la generalitat que transfua l'actor que sembla que hagin teixit una autèntica simbiosi entre les dues persones. Una vibrant interpretació plena de matisos, passant de les reflexions més coherents i poètiques als deliris de bogeria més extravagants. L'actor va dient mira els ulls dels espectadors, d'un a un, els hi va explicant molt a prop, sempre guardant la distància que ara està recomanada, els explica les pors i les alegries del desafortunat pintor. El text reflexa bellesa i poesia i molar i fa reflexionar si era bogeria o seny tots els pensaments fanàtics i els deliris i els temors que sentia l'holandès pintor. Mm-hmm. O era passió, el compromís i l'entusiasme que li produïa el fet de pintar, que el transportava i el feia reflexionar sobre moltes matèries, sobre l'amor, la felicitat, la societat, el món artístic i la seva pròpia concepció.
I l'espectacle com a tal s'acaba decantant cap una d'aquestes dues coses, és la controvèrsia, no?
Exactament, es veu la controvèrsia, es veu els seus deliris i també que moltes vegades diu coses tan reals, tan autèntiques, que fa posar la pell de gallina, perquè dius, no era tan boig com ell mateix es pensava, perquè ell es pensava que ho era de boig. Ell mateix va anar, per decisió pròpia, va entrar al manicomi, eh? I bé, a l'entrar a la sala, que és a la sala petita de la sala del Teatre Gaudí, que és molt petitíssima, sí. Domina l'escena una cadira de fusta clara, que a mi em va fer pensar en la cadira de boga que va pintar l'artista. Al fer-se fosc surt l'actor, tenyit de cabell roig i barba. Porta un bastó, una pipa i el barret de palla. I ho deixa tot meticulosament sobre la cadira. Però la seva vestimenta poc cuidada i negligent, bata blava, embrutida de pintura, a sobre d'una samarreta i pantalons blancs també tacats, les mans també tacades i els peus de pintura, fa intuir que el seu comportament tan metòdic no lliga amb la seva indumentària i ja d'en principi retrata que és una persona desequilibrada. Es veurà més endavant, també amb les seves gesticulacions poc normals, diguem-ne, eh? La Maria Clausó i el mateix Ever Blanchett, que és el que va fer l'adaptació, s'han cuidat de la direcció i de l'escenografia i han creat un món oníric, on les arts plàstiques s'endinsen amb les pintures expressionistes, que semblen que prenguin vida per mitjà d'unes constants projeccions fetes a les mateixes parets de l'espai escènic. Moltes vegades el lector sembla que les pinti, aquestes pintures, sembla que ell mateix les pinti, sense cap pinzell però amb la mà. Destacar també l'excel·lent il·luminació i la música que serveix per donar més relleu a les paraules. Jo diria que és una boníssima oferta teatral a la sala petita del Teatre Gaudí, que ara resulta com més intimista, ja que l'aforament normal són 50 persones, i ara, amb les mesures sanitàries, es redueix a poc més de 20.
Sí.
Diumenge érem això.
I cal remarcar que és ben difícil, precisament per les sales petites, doncs, aquestes condicions, que sigui factible, no?, fer una funció, fer una representació.
I tant, perquè és que a vegades penses com poden cobrir gastos, no? Aquí al Teatre Gaudí hi ha dues sales, quan vam acabar la representació aquesta, feia una altra funció a la sala gran, però tot i així, doncs, penses com poden subsistir amb aquestes condicions d'ara, eh?
I tant.
Jo diria, de veritat, que aquesta sensacional oferta, austera i autèntica, es converteix, encara que sigui un teatre de petit format, es converteix en un gran i immens espectacle. De veritat, a nosaltres ens va agradar molt tant el Bernat com a mi.
A més, precisament, si es tracta d'un espectacle que és un monòleg, el que busquem és precisament això, un personatge que vagi passant per diferents estats anímics, no? I que...
Sí.
Que no sigui monòton, vaja, que et vagi mantenint despert i que et vagi explicant coses a través de diferents sentiments, no?
I llavors l'avantatge de que sigui tan petit l'espai, que et pugui mirar els ulls, que t'ho expliqui a tu, i que li vegis els seus ulls com vibren, perquè a vegades quan diu coses coherents, doncs veus una mirada sana, no? Però quan comença els seus deliris, li veus aquella mirada distorsionada.
Genera debat.
Que de veritat que us la recomano.
Molt bé, molt interessant. Doncs gràcies per portar-nos aquesta recomanació, Elvira, i ens tornem a veure la setmana vinent amb noves propostes teatrals. Perfecte, merci. Bon vespre.
Vinga, a vosaltres, adéu.
Adéu.
Comediant Sabadellet.
Com us hem promès a l'inici del programa, torna a la secció Comediants Sabadellencs. Avui conversem amb un actor de la ciutat que presenta un monòleg sobre Van Gogh, Jaume García. Repassarem la seva trajectòria i parlarem d'aquesta proposta tan interessant que recupera la figura del pintor. Som-hi!
Estrenem la temporada del Comediants Sabadellencs al Teatre Gaudí amb l'Elvira. Elvira, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Avui m'acompanya el Bernat Paneja, que a part d'enregistrar el so, doncs també m'ajudarà una mica a tenir aquesta tertúlia amb l'actor que tenim. Com sabeu vosaltres, els Comediants Sabadellencs, es tracta de presentar i fer una xerrada amb algun actor o actriu sabadellenc que estigui actuant a Barcelona professionalment. Avui tenim un actor que ha estat temps a Madrid, que ha fet cinema, que ha fet televisió, que evidentment està actuant, i està actuant ara a Barcelona, al Teatre Gaudí, amb una obra del Van Gogh, que es diu Van Gogh. Hola, és el Jaume García, Jaume García Arija. Hola, Jaume.
Molt bona tarda, hola, què tal, com esteu?
Doncs bé, encantats, ara hem vist l'obra, ens ha encantat. I abans...
Hem gaudit molt, s'ha de dir que hem gaudit molt amb l'Elvira, ens ho hem passat molt bé amb la intensitat que, de l'hora i mitja de monòleg, que és una feina espectacular.
Espectacular.
Perquè és ell sol, doncs això, afrontant un monòleg, que al final són un recull de cartes, i és ell tota l'estona amb la intensitat a tope.
I tant, com dic jo, s'hi deixa la pell. Jaume, t'hi deixes la pell.
Sí, és, la veritat és que, i referit al que deies ara, és un recull de fragments de cartes més tota l'aportació que l'autor de l'adaptació, que és Herbert Blanchett, que a més va ser el primer director que vaig tenir al Festival Grec del 2002. O sigui que és els fragments d'aquestes cartes més tot l'afegit de les reflexions pròpies a sobre d'aquest tema, a sobre d'aquestes cartes, d'Herbert Blanchett.
Jo, Jaume, m'ha impressionat molt la transformació que has fet. A tu et coneixem... per aquí a Sabadell et coneixem de les coses que has fet per televisió o per cinema. Sempre has fet papers de metge o de persona molt, molt ben vestida, molt posat tu, molt guapot, molt correcte, i ara et veiem pintat de pell roig, amb la barba, amb aquest posat doncs, de persona doncs, boja, diguéssim, i aquesta transformació m'ha captivat, de veritat. Com tu has treballat això?
Doncs, mira, la veritat és que no intentem fer un retrat del personatge perquè és impossible. Jo crec que no m'assemblo al que podria arribar a ser el Van Gogh que coneixem dels seus autorretrats. Però sí que agafant quatre pinzellades de, evidentment, la barba, un Van Gogh sense barba no seria Van Gogh. Tothom el té al cap en l'imaginari dels seus autorretrats sempre amb barba. Amb el color panotxa perquè era pel roig. Doncs, agafant aquestes cosetes més... jo suposo que és, més que una semblança física, és una actitud, és una manera de mirar, és una manera de respirar, és una manera de... bàsicament, la composició física del personatge no me l'ha donat, ni el maquillatge, jo em maquillo amb témperes. Amb en bruto surt un personatge que va brut, que va podria estar en el sanatori, com podria estar corrents pels boscos pintant els segadors, pintant els miners, pintant, etc. Llavors, la composició física és bàsicament una actitud, una mirada, una respiració, és una energia que fa que de sobte hi hagi alguna cosa que et faci ensumar aquesta gairebé com transformació física o semblança física, quan realment crec que no m'assemblo a ell en absolut. Jo tinc un nas de patatilla i ell tenia un nas bastant, així com dir-ho, finet i corb, no? O sigui que, en fi, ja partint d'aquí...
Això és l'avantatge dels actors, no? Que es poden transformar, ni que no físicament s'hi assemblin, però que busquen les característiques del personatge. Jaume, parlem una mica de tu, com deia el Miquel Martí Pol. Parlem de tu, parlem de tu. Ets mestre de teatre, ets mestre d'espases, sé que t'agrada molt l'espasa, que això es nota molt amb les teves mímiques, perquè la gent que domineu l'espasa us moveu d'una manera com rítmica, com teniu un domini diferent de justament dels braços del cos.
Sí, molt això, elegant.
Molt elegant, gràcia. Sí. Això es nota molt. A més, veig que, bueno, he vist que t'agradaria portar el teatre als barris de Sabadell.
Sí, és un gran desig que tenim i tenim un projecte molt bonic sobre la taula que espero que dintre d'aquí a poquet puguem oferir al Departament de Cultura de Sabadell. Jo crec que no sóc l'única persona que ho pensa, però avui dia, i malauradament degut a tota aquesta experiència lamentable de la pandèmia, etc. i tal, ens estem donant compte que realment la gent o agafem consciència i som cívics i som empàtics i tenim consciència no només individual sinó social, o, i som una mica sensibles, no? La veritat, la convivència i la societat, doncs, una mica com que perd molts punts, no? I cada cop es fa més difícil. Jo estic convençut que tant la sanitat és una cosa que és un absurd, és un totalment descalabrau, o sigui, és fora de lloc, fora assenyat, no cuidar-la, no tenir cura de la sanitat, com no tenir cura de la cultura i de l'ensenyament, perquè la cultura i l'ensenyament serà el futur de la societat, i si volem una societat millor, evidentment passa per aquí. I jo crec que, igual, per exemple, ara reprenent, segons quins conceptes i valors que expressa el monòleg de Van Gogh, només amb aquesta empatia, amb aquest amor, amb aquesta sensibilitat, ens construirem a nosaltres mateixos, podrem construir un esperit, podrem construir una societat millor, perquè és a través de la cultura que s'expliquen i es comuniquen, com per una transmigració, valors que no s'expliquen en altres llocs.
Això que deies de fer la societat millor, de fer els barris, que això, tot això, em fa pensar que també, com a persona, deixant de part la part artística, ets un activista, diguéssim, de tot el problema dels marinals, del barri dels marinals.
Sí.
Molt resumit, ens pots explicar una mica tot aquest tema?
Mm-hmm. Doncs bé, bàsicament el problema dels marinals és un problema que s'arrossega des d'allà fa 30 anys. O més que de 30 anys, bàsicament. Aquests blocs d'aquestes anomenades fase 1 i fase 2 van ser construïts pel Ministeri de la Vivienda a l'any 54. Aquests blocs, aquestes escales, van ser construïdes corrents, amb cap mena de cura per qualitat, sinó més aviat doncs, de pressa i corrents i tal, es van fer amb una execució i amb uns materials totalment precaris fins al punt que al molt poc d'haver-se construït ja van començar a haver símptomes d'esquerdes, caigudes de balcons, cuines, etc. i tal, que fins al punt denominar-se aquests habitatges barraques verticals. Això va provocar doncs, un moviment veïnal que arrosseguem des d'aquests anys, des dels 50 i tants, no? I al punt que, finalment, quan aquests habitatges passen a ser responsabilitat i competència de la Generalitat, en aquest cas era DICSA, l'actual Agència de l'Habitatge, doncs es va decidir, finalment, fer un estudi sobre quines patologies tenien aquests habitatges. Aquests habitatges, sempre hi ha hagut la teoria i per això van discriminar 592 habitatges anaven a terra i eren substituïts doncs, perquè tenien aluminosi i els altres 170 habitatges van decidir deixar-los drets perquè no tenien aluminosi i estaven en millors condicions. Avui dia ja sabem que d'aluminosi no hi havia enlloc realment. El que tenim és ciment aluminós, tenim carbonatació, i la carbonatació provoca l'oxidació de les estructures rebentant i trencant les biguetes. No? I això ho tenien tant els 592 habitatges que han anat a terra i han sigut substituïts, com els nostres que, per la raó que fos, els arquitectes van determinar que estaven millor. Avui dia sabem que dos dels grans pilars sobre els quals es fonamentava tota l'argumentació de que uns sí i uns altres no eren erronis. Jo crec que estem patint un greuge comparatiu important, una discriminació importantíssima que fa perillar el concepte, ara mateix no sé si és l'article 25 de la Declaració de Drets Humans, que és el dret a un habitatge digne. Doncs jo crec que no són habitatges dignes perquè la gent viu amb por. I a més hem demostrat que nosaltres tenim exactament el mateix, carbonatació, oxidació i ciment aluminós, igual que els altres. I els altres no tenien aluminosi, per tant, aquesta discriminació no era certa. Com no és cert tampoc que hi hagués uns tipus de biguetes en un lloc i en uns altres un altre tipus de bigueta més forta i més segura. No, s'ha comprovat que en els altres 592 habitatges que anaven a terra també hi havia biguetes com les nostres. Per tant, on és la diferència? Per què uns sí, uns altres no? Tot això ens fa que pensar, doncs no, sense anar més lluny, bàsicament dir que hi ha un error, que hi ha una discriminació i un greuge comparatiu que estaria bé poder-ho solucionar, perquè equivocar-se és d'humans, però solucionar-ho és d'humans i de persones.
El que no t'equivoca gent és fent el Van Gogh. No t'equivoques gens. És fantàstic la teva actuació i esperem que la luminosis o no luminosis no arribi en el teatre.
No, tant de bo que no, perquè això bàsicament, en un moment donat, l'estat en el que està aquest tros de barri, que és la meitat de la segona fase de Marinals, és fruit de la deixadesa i de l'oblit de les administracions. En aquest cas, la responsabilitat i la competència és de l'Agència de l'Habitatge i Generalitat. Esperem que el teatre no caigui en, per dir-li, aluminosi, perquè no se'ns oblidi, perquè no ens deixin, perquè entenguin que el teatre, la pintura, l'art, la cultura en general, l'educació, és els pilars sobre els que es fonamenta una bona escala, un bon edifici sense aluminosi, ni carbonatació, ni oxidació, sinó de gent pura i digna. Digna que valori el que té i respecti els altres.
De fet, només sentint-te parlar, veig que amb tot hi poses el cor, sigui amb lo dels Marinals, sigui amb el teatre. Veig que ets apassionat, ets un apassionat del teatre, però també ets apassionat amb moltes coses de la vida.
Sí, bueno, diguéssim que m'han parit així una miqueta. M'han parit així una miqueta i cal dir que des que vaig fer Van Gogh el 2002, és un tipus de muntatge que et fa canviar, et fa... fins i tot hi ha hagut públic que m'ha dit, ostres, surto d'aquí, surto diferent. A mi com a actor, després, i com a persona, com a actor vull dir, després d'haver-ho representat el 2002, com a persona també em va afectar. I és per això que després de 18 anys no m'he pogut treure del cap la idea de representar aquest text, aquestes cartes, aquesta adaptació de l'Ever, que ara mateix ha estat també dirigit per la Maria Clausó.
Bé, doncs d'acord, és un plaer, de veritat, haver-te vist i dir que la gent de Sabadell que vingui a veure un sabadellenc aquí al Teatre Gaudí, perquè gaudiran.
Home,
gaudiran, de veritat. Jo
us convido a tothom a venir a veure això, perquè que jo digui que està bé i que m'agrada, doncs és una opinió subjectiva i ho dic jo i ja està, i mira que bé, no? Però convido a tothom que vingui a veure-ho perquè agafin la seva pròpia opinió i facin la seva pròpia reflexió del que hagin vist. A més del que, evidentment, i la deixo anar, a mi m'encantaria poder anar a Sabadell a fer aquesta versió adaptada de les cartes de Theodor Van Gogh, que en aquest cas es diu Van Gogh, un monòleg d'hora i mitja, on, a part del text preciós, hi ha un valor afegit en quant a totes les projeccions, el videoart, les coreografies, el moviment i tal, que jo crec que fa que sigui un muntatge rodó, molt bonic, molt humà, molt persona, molt humà.
Molt especial, la veritat és que és un muntatge molt especial. Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres.
I anirem tenint contacte, que vagis treballant molt i que ens anirem veient.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens acomiadem, teatreros i teatreres de Sabadell. Ens veiem la setmana vinent a l'Amunt al Taló, com sempre, els dimecres de 9 a 10 del vespre i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Podeu reescoltar els programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador. Seguiu-nos també a les xarxes, a Instagram i Facebook. Us mantindrem informats de tot. Fins aviat. Oh.